Pràcticament 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Mireu, a Catalunya només un 30% de les persones utilitzen el català com a llengua habitual. En canvi, la meitat de la població utilitza el castellà. Unes xifres alarmants que s'agreugen quan ens desplacem cap a Barcelona i ens centrem en els joves. L'ús del català entre els joves no passa del 25% a la meitat de districtes de la capital catalana. I un dels punts on s'ha de posar el focus és a les escoles, on milions d'infants i joves aprenen català gràcies a la immersió lingüística. Però és suficient? Està en perill després de la sentència del 25%? És un moment bo pel català si ho comparem amb la seva història? Repassem avui l'evolució de la llengua a les escoles des del decret de nova planta fins a la resposta de la Generalitat davant les sentències judicials en contra de la immersió. I ho fem de la mà de Joan Ridau, jurista i polític i autor d'una història del català a l'escola, del decret de nova planta al 25% del castellà i editat per Pòrtic Edicions. Senyor Ridau, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Per què calia un llibre com aquest ara?
Bé, és un llibre, jo crec que oportú, entre altres coses, perquè hem patit una croada aquests últims anys, que per cert encara no ha acabat, està pendent d'una sentència al Tribunal Constitucional, entorn a la imposició del 25% del castellà a partir d'una ofensiva d'algunes entitats presumptament que defensen el bilingüisme amb la complicitat i el fanatisme, podríem dir, d'alguns jutges catalans i espanyols que creuen que ja s'ha acabat l'etapa de la normalització lingüística i que cal imposar una plena igualtat entre el català i el castellà i, evidentment, posant fi al que ha estat un model d'èxit durant tots aquests anys, que ha permès que, a pesar de que les dades, diguem, sociolingüístiques que deies abans no són per tirar coets, evidentment hi hagi un percentatge de catalans i de catalanes que coneixen i dominen totes dues llengües oficials en plena igualtat, no?
Ara de seguida parlem d'aquesta sentència del 25% abans, però em deia, entitats que defensen presumptament el bilingüisme.
Sí, perquè fixa't, a l'inici del llibre s'explica, per exemple, les primeres invectives que venen entorn al català, per exemple, quan es va aprovar la llei de normalització del 83, no? El manifiesto de los 2300, o més recent, l'any 2008, un nou manifest en defensa, es deia, de la llengua comuna, no? I allà queda molt clar que hi ha una voluntat deliberada i molt clara no de defensar el castellà perquè estigui en situació d'inferioritat o de desconeixement, és una llengua que reconeix el mateix Vargas Llosa en aquell manifest, que és una llengua molt potent al món, sinó que s'ha d'imposar el castellà com a llengua intel·lectual, com a llengua de comunicació i sobretot en un àmbit estratègic, com és l'educació, perquè és un àmbit, diguem, de sociabilització i sobretot és un àmbit per la nacionalització. És a dir, en aquell manifest es diu que lo local no puede ser nacional, és a dir, que una llengua nascuda en un àmbit o un domini com el del català no pot ser una llengua universal i que com aquesta llengua només pot ser el castellà, evidentment aquesta s'ha d'acabar imposant. Per tant, aquesta voluntat supremacista del castellà és el que finalment ens ha portat a una situació que no havíem viscut als anys 90, ni tan sols als anys 2000, on la justícia s'havia conduït d'una forma molt distinta, reconeixent que el català és el centre de gravetat del sistema educatiu i reconeixent els èxits i les millores que això havia comportat, no?
Dit d'una altra manera, senyor Ridau, el català té enemics dins i fora de Catalunya?
El català té enemics fora de Catalunya, segur, perquè hi ha un problema d'incomprensió atàvica. Quan es parla del castellà com a llengua comuna vol dir que es té una concepció prevalent del castellà i com deia Jiménez Caballero, que era un dels diguem, feixistes intel·lectuals i segurament dels més destacats perseguidors del català, doncs calia reduir el català a un oscuro diálogo entre payeses, que vol dir que, evidentment, el català ha de tenir una posició totalment secundària, no? Però a dintre de Catalunya també hi ha, sense voler, alguns enemics, no? Perquè, per exemple, entorn al debat que hi va haver sobre la necessitat d'adoptar un marc legal lingüístic després de l'ofensiva del TCJ i després de l'intent del tribunal d'executar la sentència famosa al 25%, també hi va haver algunes posicions maximalistes que tampoc no hi van ajudar. Finalment, feliçment, hi va haver un ampli acord polític al Parlament, però aquestes posicions de vegades antagòniques tampoc no ajuden, no?
Ara en recordava Jiménez Caballero, per exemple, i jo recordava també les paraules de José Ignacio Bert quan va dir allò de espanyolitzar a los alumnos catalanes, no? Està castellanitzada l'escola a Catalunya?
Bé, abans que Bert ho va dir, per exemple, Primo de Rivera, l'any 24, ell repassava, bé, de fet, aquesta expressió que reprodueix el llibre ja té alguns mesos, no?, que la vaig escriure, però ahir repassava la biografia d'aquest personatge que va ser capital general de Catalunya, que va tenir la virtut, com a, entre cometes, gran polític, d'enganyar els catalanistes conservadors i d'ordre, i per l'altra banda també a la guarnició militar espanyola que hi havia aquí, dient que acabaria amb el catalanisme, és a dir, un personatge que va revelar ben a les clares quina era la intenció, en aquest cas, dels polítics i dels partits durant l'època de la Restauració, no? És a dir, acabar amb el català com una cosa testimonial, però això, òbviament, no comença aquí. El liberalisme rampant del segle XIX, començant per la Constitució de Cádiz, fins i tot en un període com el trienni liberal, i si anem més endarrere, òbviament, al segle XVIII, evidentment, tenia com a gran programa, diguem, aquesta nacionalització del castellà, i insisteixo, en un àmbit que es va decidir que havia de ser estratègic, com és l'educació. Per sort, el nacionalisme espanyol en aquest objectiu històricament ha fracassat, a diferència de l'èxit que han tingut altres programes nacionalitzadors com a França o com a Alemanya mateix, no? Que han esdevingut estats autènticament uninacionals, no? Per sort, això per al català no ha estat així, però malgrat tot continuem patint encara, eh?
Abans me'n parlava del 25% del castellà a l'escola catalana, una resolució que ara està suspesa a l'espera precisament de la resolució del Tribunal Constitucional, ara amb majoria progressista. No sé si espera que canviï alguna cosa.
Bé, jo espero que la configuració de l'actual tribunal ajudi a una resolució positiva, en el sentit, si més no, de mantenir el que havia estat la doctrina sostinguda pel tribunal des de l'any 94. La sentència 337 del 94, que és emblemàtica, és la que dona resposta a un recurs que hi va haver contra la llei de normalització del 83. Una llei, per cert, aprovada, entre d'altres, amb el vot socialista i el vot del PSUC, i que va ser impugnada per Felipe González. Però bé, aquesta va arribar al tribunal, el tribunal va fixar una doctrina molt coneguda en relació que el català és el centre de gravetat de l'ensenyament, que no hi ha dret a l'elecció de llengua per part dels pares, que diguem, l'educació és un dret prestacional i, per tant, és a l'administració educativa qui correspon, en definitiva, regular l'ordenació de les diferents llengües en el currículum. I el que passa és que tot això es va acabar torçant en el moment que apareix la sentència de l'Estatut, que, entre altres perjudicis, va tenir un pronunciament en el que el tribunal deixa anar aquesta afirmació, diguem, de la necessitat d'una rabiosa igualtat entre les dues llengües, i per tant inocula una miqueta el virus de que és necessari, diguem, posar fi a la normalització, perquè evidentment això forma part del passat, no? Bé, tot això s'ajunta amb la llei Wert, que estableix ja un percentatge, diguem, per la utilització del català i del castellà, i a partir d'aquí comencen a aparèixer algunes sentències com a conseqüència de recursos d'algunes famílies. Però el moment més, diguem, més rellevant és quan l'Associació en Defensa del Bilingüisme impugna un decret de la inscripció i de la matrícula de l'any 2018, i a partir d'aquí la sentència del TCJ, que fixa el 25%, un determinisme que no sabem d'on ve, podria haver estat el 33, el 44, és igual, té efecte sobre el conjunt del sistema. I aleshores aquí és quan l'administració educativa i, per sort, el conjunt dels partits polítics ampli espectre del Parlament de Catalunya, doncs decideixen finalment, davant de les queixes d'una certa inactivitat o de no regulació dels percentatges, etc., evidentment adoptar una regulació que no parteix de percentatges, i en segon lloc que fa una regulació que té com a gran objectiu assegurar al final de l'etapa educativa obligatòria el coneixement de les dues llengües, que per cert coincideix amb la nova legalitat a nivell estatal. La llei CELA substitueix l'anterior, l'OMCE de la llei Wert, i tampoc parla de percentatges. Per tant, tot això entenem que és el que ha de validar, espero, diguem, sense problemes, el Tribunal Constitucional.
Em parlava també de la llei CELAH, no sé si això denota que hi ha diferències entre el govern, un govern del Partit Popular i un govern del PSOE pel que fa a la llengua.
Bé, evidentment, jo sempre les he vistes, hi ha moltes qüestions en les que malauradament s'hi assemblen, PP i PSOE, però en aquesta qüestió no té res a veure la disposició addicional 38a de la Llei Orgànica d'Educació feta per l'actual govern socialista, amb l'acord i la complicitat d'altres grups catalans, Esquerra, PDeCAT, etc., que l'addicional 38a feta pel senyor Bert, que imposava, en aquest cas, no només un percentatge, sinó l'obligació de la Generalitat de pagar els pares que tenien la pensada de portar els seus fills a un centre privat a aprendre en castellà. I, per tant, des d'aquest punt de vista, les diferències hi són, com les diferències hi són entre un Tribunal Constitucional amb una configuració, diguem, progressista o més oberta o més respectuosa, diguem, amb la diversitat, per dir-ho d'alguna manera, que no pas un tribunal hegemonitzat per la dreta judicial, no?
Que estem fent malament, però, des de casa nostra. Ho dic perquè ara em recordava allò del 25% i en parlàvem, i mentre en parlàvem jo recordava la immersió lingüística, que va néixer farà unes quantes dècades a Santa Coloma de Gramenet, per part de castellanoparlants, a més, i aleshores no hi havia cap problema. Ens estem explicant malament?
Bé, jo crec que als anys 80 i 90, evidentment, la situació era molt distinta i, evidentment, a Catalunya, diguem, la presència del català en els àmbits públics i oficials era testimonial, perquè fins que l'Estatut del 79 consagra l'oficialitat, evidentment, la situació era molt precària, no? Després, òbviament, l'autonomia política, les institucions, la Generalitat, el món local, l'esforç també del sistema educatiu va contribuir a normalitzar la situació de la llengua. I, evidentment, hem arribat a una situació molt millor. Si mirem el percentatge del 98% de gent que entén el català o gairebé del 90% que fins i tot el parla, doncs, evidentment, la situació és molt millor. Ara, dit això, el que hi ha hagut també és fenòmens nous, ja no són la vella immigració, és la nova immigració, també una ofensiva de la sectors, diguem, autènticament reaccionaris i anticatalanistes, segurament. Les vicissituds de la política catalana aquests últims anys no han ajudat, han contribuït a polaritzar encara més aquest debat entorn de la llengua i, per tant, hem arribat a aquesta situació. Ara, jo diria que, finalment, aquest consens que es va assolir al Parlament el juliol de l'any passat és equiparable, diguem, al de l'any 83, quan es va aprovar la llei de normalització, que, com deia Joaquim Arenas, segurament és el millor moment, diguem, pel català després de Ramon Llull, no? Doncs jo diria que aquest ha estat un moment molt important perquè es va assolir per un ampli consens. Si la sentència del Tribunal Constitucional, que esperem sigui favorable, doncs va endavant. I, a més, el desplegament que s'haurà de fer ara des del govern a través de diferents decrets, de l'ordenació curricular, de la política, diguem, d'aprovació, validació dels projectes lingüístics i també l'assumpció de responsabilitat per part del departament per la tranquil·litat i, diguem, dels ensenyants va endavant, doncs tot això, diguem, que ens donarà una tranquil·litat per continuar molts anys endavant, espero.
Per tant, senyor Ridao, la immersió lingüística segueix valent per assumir tot aquest repte o no només la immersió lingüística?
Bé, evidentment, l'àmbit educatiu és molt important, tots els àmbits formatius, no només l'escola, no? Però, evidentment, no en fem prou amb això. És a dir, a vegades l'actitud, jo no sóc sociolingüista, però l'actitud lingüística de molts catalanoparlants de vegades no hi ajuda, no? Tots ens trobem sovint amb un interlocutor que ens parla en una altra llengua i de vegades canviem automàticament la llengua, no? O tenim l'opció, diguem, de consumir mitjans de comunicació com aquest en català i de vegades doncs no ho fem. El fet de que en l'àmbit de les indústries culturals la presència del català avui en dia amb les plataformes doncs sigui molt minoritària tampoc no hi ajuda, per tant tot són qüestions. Ara, l'educació és el pal de paller. Per això precisament totes les invectives en contra del català saben perfectament que l'ensenyament és un àmbit estratègic i que hi ha d'haver aquí un programa, diguem, clarament i deliberat buscant, diguem, la castellanització. Per tant, des d'aquest punt de vista, com a mínim hem de defensar l'escola com un gran bastió, sí.
Com podem, doncs, revertir la situació del català entre més joves, ja fora de l'escola, eh?
Bé, evidentment, jo ara citava un dels elements fonamentals al marge de l'escola, no? que són, per exemple, el consum cultural, no? És importantíssim, és a dir, que el fet que els joves puguin accedir, diguem, a productes culturals en català és importantíssim, els jocs, les pel·lícules, les sèries, tot això és fonamental. En el seu moment, en un altre context, es va lluitar molt pel tema del doblatge de les pel·lícules. Avui dia això està gairebé superat perquè, de fet, ha baixat molt el consum en aquest àmbit, però, en canvi, les plataformes i tot el tema audiovisual és fonamental. Per això, aquests últims mesos hi va haver un gran debat entorn a la llei audiovisual, perquè l'Estat, que és qui té la titularitat de l'espai radioelèctric, ha decidit regular aquest tema prescindint pràcticament, diguem, de la pluralitat lingüística. Aquest és un dels fronts fonamentals que tenim, però, insisteixo, no cal descuidar altres més tradicionals i molt fonamentals, com és l'àmbit educatiu, no?
Mm-hmm. Anem a l'àmbit educatiu. Doncs, com podem donar-li al català o a qualsevol llengua minoritària, amb un espai globalitzat, la importància que li volem donar si resulta que tot va cap a l'anglès, per exemple?
Bé, però el fet de que el català sigui la llengua no només oficial, sinó pròpia de Catalunya, de tot el nostre domini lingüístic dels països catalans, i per tant que tingui aquest plus o aquesta primacia en relació a altres llengües, s'ha de preservar juntament, diguem, amb el coneixement i el domini d'altres llengües, terceres, quartes llengües, l'anglès com a gran llengua franca, com a llengua, diguem, autènticament global, o el xinès cantonès, més igual, qualsevol altra llengua, no? Jo crec que l'important és que l'ensenyament s'utilitzi de manera oberta a totes les llengües i que el català sigui llengua vehicular. Llengua vehicular vol dir que, en definitiva, s'imparteixen altres tipus d'ensenyaments en català, llevat del castellà, llengua i literatura castellana, òbviament, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, si el català és l'element vehicular o central de l'ensenyament, es pot adquirir coneixement en altres llengües perfectament. I això, evidentment, és una qüestió, diguem, de que l'administració educativa tingui disponibilitat, és a dir, que tingui prou mestres, que pugui, en definitiva, subvenir el cost d'aquest servei, que no deixa de ser molt important, no?
Hi ha prou mestres?
No ho sé, això
no ho sé.
I sobretot de mestres, diguem, amb competència, diguem, per ensenyar, no només per ensenyar l'anglès, sinó per impartir l'ensenyament en altres llengües. Jo que conec una mica l'àmbit universitari, jo fa molts anys que estic a la UB com a universitat pública, però vaig estar a ESADE una temporada, no? I un dels ensenyaments que triomfava més era el doble grau d'AD dret perquè s'impartia en anglès i, per tant, és molt important, però, en canvi, la disponibilitat que en aquell moment hi havia de professors que amb capacitat per fer-ho era molt reduïda, molt limitada i molt buscada. Per tant, vol dir que en això encara hem de... Però cada dia més la gent jove domina els idiomes. Jo amb això sóc optimista en relació, almenys, a la meva generació, no?
Pel que fa a l'escola, senyor Rideu, a dia d'avui cal un nou pacte que englobi mestres, famílies, alumnes, política, per defensar el català?
Bé, el que hi ha hagut és una iniciativa incipient, crec que va ser el juliol de l'any passat, que es diu el Pacte per la Llengua, no? I es va crear també un consell assessor, un consell al voltant de la llengua, que va fer un primer informe entorn a la situació, diguem, de les escoles, no? Que revelava, doncs, algunes de les dades que a l'inici de l'entrevista vostè mateix manifestava, és a dir, que, diguem, s'ha anat perdent progressivament, diguem, la incidència del català, no tant a l'aula com als patis, i també especialment en l'entorn sociolingüístic i, per tant, al voltant de les escoles. Evidentment, de manera molt heterogènia, les dades, no? Perquè no és el mateix en una circumstància a Barcelona o el seu àmbit metropolità que Osona o què sé jo, qualsevol altra comarca del país, no? I, per tant, aquest pacte per la llengua crec que va ser molt important i, en definitiva, va contribuir a pacificar aquest debat entorn, diguem, a aquest nou marc legal. Jo donaria per bo aquest pacte si en definitiva, va ser determinant, diguem, per pacificar políticament aquesta qüestió. És a dir, ara en torna l'ofensiva en contra del català, només queden alguns jutges molt significats a Catalunya, a la sala del contenciós del TCJ, no cal anar massa lluny, i després també la dreta política més ultramuntant al Parlament, i poca cosa més. La resta està tot en la centralitat, no? Començant per un partit central, com el Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts, Comuns, etc. No? Jo crec que això és molt important, no?
Una història del català a l'escola, del decret de nova planta, el 25% de castellà, i d'ençà fins aquí, que han passat moltíssimes coses, com per exemple moltíssima immigració per Catalunya.
Efectivament, sí. De fet, un dels elements que va estar en la base del programa, no? De fet, era un programa perquè no estava ni regulat. La llei de normalització del 83 no parlava de la immersió, perquè la immersió és una tècnica pedagògica, és un recurs pedagògic, no? La llei de normalització parlava del model, que és un model de conjunció en què conviuen dues llengües, per tant que no hi ha segregació, com el que hi ha hagut al País Basc, entre Castoles i altres... El programa de normalització del 83-84 va començar al Baix Llobregat, el Barcelonès Nord, etc. Estava pensant sobretot en aquelles famílies castellanoparlants que no, diguem, no havien tingut accés amb normalitat al català, i va ser un èxit. Es van començar apuntant poques famílies, després més, i finalment aquest programa es va acabar, diguem, normalitzant quan a partir de finals dels 80 es va aprovar la LOCSE, es van aprovar els decrets, diguem, d'ordenació curricular a Catalunya l'any 92, i tot això va anar fluint a poc a poc i es va anar acceptant i assumint plenament. El problema de la vella immigració, diguem, ja ha periclitat tanmateix, vull dir que ja està feliçment superat, perquè ara, diguem, si és que hi ha algun problema, que no seria el terme adequat, sinó un repte, no?, de cara al futur, és la nova immigració i el coneixement per part dels nous migrants de la llengua i de la cultura i, bé, en definitiva, dels elements que caracteritzen aquest país. Jo crec que aquest és el repte i no pas la vella immigració, no?
Em deia abans, parlant de reptes, el català a dia d'avui no està per tirar coets. Com està el català?
Home, jo tinc una percepció purament empírica i de les dades, diguem, que de tant en tant llegeixo en els mitjans. Evidentment, no. Jo em moc en un entorn com la ciutat de Barcelona. Jo sóc fill de Rubí, un poble, diguem, del Vallès, ben a prop d'aquí, on la presència del català, especialment al carrer, és molt minoritària. Per tant, no deixa generar certa inquietud. De la mateixa manera que, com deia abans, noto també una actitud lingüística de vegades una mica passiva, una mica massa poc beligerant en el sentit de defensar, diguem, el català, i evidentment aquesta és una qüestió que tany no a l'ensenyament, sinó, diguem, a l'ànim, a la voluntat, diguem, de cadascú de nosaltres, i per tant en aquest sentit, doncs, el fet de, diguem, el paper dels mitjans de comunicació, com dèiem abans, els productes, les indústries culturals, tot això hi ha d'ajudar. Per tant, hi hem de lluitar moltíssim en aquest sentit perquè hi hagi, diguem, una activitat de foment molt important, diguem, de la presència del català en tots els àmbits de la nostra realitat, no?
Vostè, que és expert en el món jurídic, senyor Ridao, fent aquest llibre, que és el que més li ha sorprès des del decret de nova planta fins al 25% del castellà?
Sobretot a la part final, perquè el llibre va acabar entre l'historiogràfic, lo polític i lo jurídic, i evidentment la part, diguem, que va des de la nova planta fins a l'autonomia política, per entendre'ns, és més o menys coneguda, no? Entre altres coses, hi havien dedicat gent com Josep Benet o Ferrer Gironès o Jordi Monés, etc. A mi el que realment m'ha sorprès més, tot i conèixer-ho bastant per haver treballat des de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern o des de altres instàncies com el Parlament, és la virulència amb la que determinats jutges avui en dia actuen en relació al català, no? Ara mateix, l'última resolució del TCJ, en la que eleva el Tribunal Constitucional, el propi TCJ, una qüestió d'inconstitucionalitat en relació al nou marc legal que va aprovar el Parlament el juliol, ho fa invocant indirectament les bondats de la llei Wert, ho fa queixant-se i exclamant-se de que el Parlament li està aixafant la guitarra i el que està fent és gairebé com si fos un frau de llei, impedint-li al tribunal que executi la seva pròpia sentència. quan se sap que els tribunals el que han de fer és directament aplicar la llei, els agradi o no els agradi, i podríem dir que mutatis mutandi, el mateix que ha passat ara amb el tema de la reforma al Codi Penal, en què el senyor Marchena i companyia doncs critiquen el legislador, el TSJ també ho fa. Algunes expressions són gairebé ofensives de cara al legislador, no? I per tant, realment el que més m'ha sobtat, i segurament el que menys ha transcendit aquests últims mesos, perquè la notícia, el reduccionisme, el titular és TSJ porta la qüestió al TC. Bueno, molt bé, doncs llegim la resolució, llegim el que estan dient jutges de la sala del contenciós del TSJ i són de l'alçada d'un campanar, francament.
Joan Ridao, una història del català a l'escola, del decret de nova planta, el 25%, editat per Pòrtic Edicions. Moltíssimes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bon dia.
Viu Estel.